L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més, avui dilluns 9 de novembre, us saluda donant-vos la benvinguda a l'hora d'encetar este repàs a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que cada dia introduïm avançant el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que encetarem destacant que avui dilluns han començat al Perelló, així ho va anunciar divendres passat el Ministeri de Foment, les obres de les polèmiques rotondes de la Nacional 340. L'alcalde, Ferran Cid, alcalde del Perelló, critica que no s'hagi consensuat amb els municipis la millora dels accessos. D'altra banda, la comissió d'alcaldes de la Nacional 340 pressionen Generalitat i Foment perquè hi hagi aviat un acord sobre l'alliberament de la AP7. Santa Bàrbara renova el conveni amb Montsià Actiu. I el Consell Consultiu de les Dones del Baix Ebre prepara un congrés. A l'informatiu d'avui destacarem també la posada en marxa, l'entrada en funcionament de la nova comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra a l'Ametlla de Mar. Avui també destacarem que el govern espanyol ha aprovat el pla hidrològic del districte de Conca Fluvial de Catalunya. Els tribunals inicialment el van anul·lar per manca d'un informe, ara s'ha donat ja el vistiplau definitiu. I parlant de qüestions relacionades amb la pagesia, direm també que la part esquerra del Delta ha tingut enguany una bona collita d'arròs. A la recta final del nostre temps d'actualitat, com cada dilluns, farem una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del territori, una jornada que ha deixat ja una víctima a la banqueta de l'Amposta. Concretament, l'entrenador Antoni Teixidó ha estat destituït després de la derrota en aquest dissabte passat al camp del Vilanova, on l'Amposta va caure derrotat per 6-2. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un temps d'actualitat que de seguida comencem a desenvolupar l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'encetem avui, ho avançàvem en titulars, parlant de l'actualitat que genera el col·lapse circulatori i l'alta sinistralitat que viu la Nacional 340. Fonts de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona confirmaven a finals de la passada setmana l'inici, avui dilluns, de les obres de la primera de les rotondes que el Ministeri de Foment preveu de construir al tram ebrenc de la 340. Uns treballs que comencen al Perelló, a la comarca del Baix Ebre, concretament al punt quilomètric 1106, just a l'encreuament amb la carretera TB3022, que enllaça el municipi amb Rasquera a la Ribera d'Ebre. Aquest és un dels punts negres d'aquesta Nacional 340. Tot i celebrar la millora dels accessos des de la carretera nacional cap als municipis, l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, ha criticat la fórmula escollida unilateralment pel Ministeri de Foment d'ubicar una desena de glorietes consecutives que pot acabar obligant els vehicles pesants a desviar-se per l'autopista. Escoltem l'alcalde del Perelló, Ferran Cid.
La relació és que sí que és veritat que l'Ajuntament va demanar que fessin accessos més viables possibles per entrar als municipis, però mai van dir que la solució seria fer les rotondes o glorietes. Sempre van dir que havien de millorar els accessos als diferents pobles. La decisió de fer les rotondes és la decisió del Ministeri de Foment, al qual, per la part econòmica o per la part que ells creuen oportú, al mateix temps que fan els accessos que s'havia de millorar, aprofiten, o jo diria que sí que és aprofitar-se, ficar-nos com si nosaltres hem demanat aquests accessos, altres totes, deixar-nos així, i aprofiten per aquests camions pesants, se'ls obliga a no poder circular també i se'n vagi pel peatge. Obligant el peatge a la bonificació o gratuïtament, però tampoc ho sabem, no ens han definit encara què passarà, però sí que això és una moda o és una fórmula que ja emplen ells, no els ajuntaments, hem fet desviar els camions per l'autopista.
Des de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, com dèiem en començar, s'ha confirmat l'inici dels treballs que es faran de manera que interrompin el trànsit lo mínim possible per no complicar encara més el col·lapse que patix la via. La construcció de la desena de glorietes previstes per Foment es farà de manera esglaonada. La següent, que està prevista de fer, està ubicada al límit dels termes municipals del Perelló i l'Ametlla. L'alcalde del Perelló, Ferran Cid, lamentava també que aquesta mesura per solucionar els problemes de la 340 no hagi estat consensuada amb els alcaldes i municipis afectats. Ho escoltàvem en les seues paraules, i és que els ajuntaments havien demanat millorar els accessos, però mai no van dir que la millor solució sigués les rotondes. Apuntava Ferran Cid, que considera que Foment aprofita la petició dels alcaldes per aplicar una correcció que acabarà coaccionant els transportistes a utilitzar l'autopista, l'AP7. Obriran els peatges o hi haurà bonificació? Es preguntava l'alcalde perellonenc. Tampoc ho sabem. És una fórmula que empren ells per fer desviar els camions per l'autopista, criticava l'alcalde del Perelló. D'altra banda, cal dir també que els detalls sobre el projecte i altres solucions que estan pendents de concretar, com ara les bonificacions per desviar el trànsit a l'autopista AP7, estaran sobre la taula en la reunió dels alcaldes de la Nacional 340 i la Generalitat amb el Ministeri de Foment, una reunió que finalment està prevista de celebrar el proper dimecres al migdia. I parlant encara de reunions, hem de fer esment també de la comissió de seguiment d'alcaldes de la Nacional 340, formada per l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, pel del Perelló, Ferran Cid, i també per l'alcalde de Camarles, Ramon Brull, que el passat divendres es reunien amb la directora general del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, a la delegació del Govern de la Generalitat a Tortosa. A la reunió es va demanar celeritat i pressió per part de la Generalitat en la reunió amb Foment prevista per al proper dimecres per reclamar bonificacions i trànsit intern gratuït a l'AP7. Seguint el model de la Nacional 2 a Girona, aquestes demandes ajudarien a rebaixar la càrrega de transport pesat que suporta la Nacional 340. El Servei Català de Trànsit s'ha compromès també a presentar en pocs dies alternatives a l'abalissament amb cons. Tal com apuntava el mateix alcalde del Perelló, Ferran Cid, la reunió a la delegació del govern de les Terres de l'Ebre va servir per traslladar a la Generalitat que cal accelerar l'acord amb Foment per aconseguir mesures com les que ja s'han posat en marxa a la Nacional 2 a Girona, que inclouen importants bonificacions per als transportistes i la gratuïtat del trànsit interna. Ferran Cid explicava també que la reunió va servir per a que el Servei Català de Trànsit revise la mesura dels cons, a més de pressionar Foment per a que es bonifiquen els peatges per als camions. Ferran Cid.
Un dels punts que han començat sobre els cons, evidentment que la setmana que ve ens ha dit que ens contestarà, transmitirà al conseller i estudiaran les nostres peticions entre els cons i la petició de la seguretat de la carretera dels tramos estos que en aquests moments sabem tots que són deficitàries. I creiem que així serà i també m'ho ha proposat altres reunions sense tema. I l'altre tema, que sí que no perteneix a la Generalitat, és ficar-se, i ja estan fent-ho, al Foment, a Madrid, per accelerar aquesta reunió i poder arribar a l'acord dels peatges com hem quedat a la Nacional 2 de Girona, que sembla que és el que sembla que des de Madrid poden acceptar-ho millor, que és donar el 50% de gratuïtat i tot tal com van fer els acords dels ajuntaments que van prendre el Perelló.
Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, negava que existisquen postures diferents entre els representants dels ajuntaments del territori i les entitats veïnals sobre la manera de resoldre la sinistralitat a la Nacional 340. Ferran Bel.
Nego la major, és a dir, ho dic perquè també algú altre ha sortit fent unes declaracions i després me truquen a mi per explicar que les coses no són com són i que per a tots és una prioritat la SAT, per tant, jo aquí, més enllà d'alguna entitat que jo no faré cap tipus de valoració puntual, també va sortir que si la Federació de Associacions de Veïns de Tortosa estava en contra de la construcció de la SAT, i la veritat és que res més lluny de la realitat, per tant, jo el que sí que voldria transmetre és que més enllà de situacions puntuals i posicionaments personals legítims tots ells, aquí hi ha una unitat d'acció important.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, apuntava també que el Servei Català de Trànsit ha confirmat que la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre suporta una mitjana de 15.000 vehicles diaris, dels quals un 32% són camions. Una via com aquesta, segons el Servei Català de Trànsit, hauria de portar un percentatge del 8 o 10% de camions. Una xifra que és preocupant i que fa que l'atenció se centri ara en poder solucionar que aquest trànsit no passi per aquesta carretera, que de fet no està pensada per en això i es pugui acabar desviant el trànsit pesant per l'autopista. És per això que caldrà veure la reunió, que com dèiem es produirà aquest proper dimecres per part de la Comissió del Seguiment dels Alcaldes de la Nacional 340 amb representants de la Generalitat i de Foment, una reunió en la que s'espera que hi haguen notícies, alguna novetat al respecte.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. L'Ajuntament d'aquell municipi renova el conveni amb Montsià Actiu i així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Al període 2015-2016, l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha fet efectiva un any més la seva renovació amb el Montsià Actiu, un projecte de desenvolupament econòmic local liderat pel Consell Comarcal del Montsià, planificat i executat en cooperació amb els 12 ajuntaments de la comarca del Montsià i que compta amb l'adhesió de 15 organitzacions socials i econòmiques del territori i 30 empreses privades. El projecte rep el suport i finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya a través del programa Treball a les 7 comarques i també del Fons Social Europeu, i aquest és el cinquè any d'aquest procés. Durant aquests cinc anys, Montsià Actiu ha realitzat diferents tasques de suport al desenvolupament econòmic local, impuls al teixit empresarial i també ha donat serveis a persones en situació d'atur o també ha dut a terme formació ocupacional, entre altres. Destaquen actuacions tan importants en aquest sentit com el Fòrum del Talent, amb participació d'empreses locals, també del nostre municipi, o també el Servei d'Inserció Laboral Activa't, el Servei Link Empreses al Montsià o estudis estratègics a diferents sectors agroalimentaris de la nostra comarca, entre altres. Des del nostre poble s'ha treballat durant aquests cinc anys amb diferents empreses a nivell individual en els diferents estudis estratègics realitzats. S'ha ajudat a moltes persones aturades a reconduir la seva situació en el programa Activa d'Inserció Laboral. També es va realitzar un seminari de màrqueting digital per a empreses o també realitzava formació professionalitzadora en la branca de la jardineria. La renovació, un any més, d'aquest conveni suposarà millorar i fins i tot ampliar els diferents serveis que s'ofereixen. Es preveu que per a l'any 2016 es realitzi novament una nova formació professionalitzadora o que es pugui ampliar o fins i tot potenciar el servei d'Activa't.
Gràcies, Josep. Seguim ara parlant del Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre, un consell que sembla ser està preparant un congrés. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Durant aquest darrer any, el Consell Consultiu de Dones s'ha reunit amb totes les associacions de la comarca per conèixer el seu treball i, fruit d'aquestes trobades, ha nascut una exposició de fotografies d'oficis antics o desapareguts protagonitzat per dones de la comarca que s'està enllestint i que es vol inaugurar durant el primer Congrés de Dones del Baix Ebre, que es pretén organitzar a fi de recuperar el que era la tradicional trobada comarcal que ja fa un temps que es va deixar de fer. Escoltem la delegada del Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre, Rosa Quer.
Ha sigut molt satisfactori per a mi, perquè en molts llocs pues, hem descobert pues, que les dones de l'Almela no solament sergien les àrcies, sinó també anaven a la barca. Pues, que al Perelló restaven i a més hi havia una fàbrica de làmperes. Que a Tortosa hi havia una fàbrica de sacs que treballava tothom. Que a Ferreries feien coses de mobles que després muntaven en un altre lloc. Que les dones de Benifallet anaven a la mina. Una quantitat de coses tan boniques que no poden estar allí sufocades, amagades, perquè s'han de veure. I clar, llavors el que vam fer, vam proposar de fer, recuperar tot això de fotos i tal, i documentar-ho, per a fer una exposició itinerant que anés passant per tots els pobles del Baix Ebre, no? I així pues, sabrien les nostres dones des d'aquí baix, i les d'allà, i les d'amunt i la vall, perquè la comarca del Baix Ebre és tan diversa que és molt rica, no? Perquè té muntanya, té mar, pues, és el Fara de Carles que allà tenen, pues, que tenen pastores, a més, vull dir, tota una sèrie de coses que si no, els altres pobles no coneixem. Quan estigui feta aquesta exposició farem unes jornades, un primer congrés de les dones del Baix Ebre, en la que presentaran, cada associació presentarà les seues dones, no?
Recordem que el Consell Consultiu de les Dones del Baix Ebre és un òrgan que té la missió de canalitzar la participació ciutadana en els afers que específicament afecten les dones i són d'àmbit comarcal.
Informatiu Emute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. La comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Ametlla ha entrat en funcionament, ho va fer concretament a finals de la passada setmana. Malgrat que la inauguració oficial es va haver de suspendre per la llei de règim electoral, la comissaria ja està operativa i compta amb 38 agents que duen a terme tasques de seguretat ciutadana i policia de proximitat. El nou equipament pertany a l'àrea bàsica policial del Baix Ebre i dona cobertura als municipis de l'Ametlla, el Perelló, l'Ampolla i Camarles i servei directe a un total de 17.451 habitants, un 22% de la població de la comarca. La comissaria ha estat una reivindicació territorial i també del cos policial per la confluència de les principals carreteres i per l'increment poblacional a l'estiu. Amb una inversió de més d'1.600.000 euros, la comissaria té una superfície construïda de 1.485 metres quadrats i està situada entre la carretera TB3025 i un vial inclòs en un projecte d'urbanització molt a prop de la rotonda d'accés a l'autopista, a l'AP7. L'edifici compta amb soterrani, planta baixa i primera planta. En un lateral de la planta baixa se situa l'accés principal, protegit per un voladís, i on es disposa del taulell d'informació, la zona d'espera i la zona d'oficina d'atenció ciutadana. La planta primera conté la zona de direcció i administració de la comissaria i els espais destinats a instal·lacions, mentre que el soterrani disposa de magatzems, zona de detinguts, zona d'instal·lacions i places d'aparcament. Amb la posada en marxa d'aquesta comissaria de districte, l'àrea bàsica policial del Baix Ebre incrementa la seva plantilla passant de 115 a 140 agents. El responsable de la comissaria serà, fins ara, el cap del Baix Ebre, el sotsinspector Dani Aleixandri. A la comissaria, la comissaria havia de ser inaugurada pel conseller d'Interior Jordi Jané aquest passat divendres, però aquesta inauguració es va haver de suspendre ja que la llei orgànica de règim electoral central prohibix que es facin inauguracions des de la convocatòria de les eleccions fins que es celebra la contesa electoral. I seguim resseguint el fil de l'actualitat de la jornada parlant ara de la part esquerra del Delta. Parlem de temes relacionats amb la pagesia perquè aquesta part esquerra del Delta ha tingut enguany una bona collita d'arròs tot i la presència del cargol poma, els tractaments individuals dels propietaris a cada camp. Des de Vox Ràdio, Manel Ramon.
La campanya de recollida de l'arròs ja ha tocat a la seva fi als camps del Delta de l'Ebre i els arrossaires del Delta celebren que ha estat una bona sega a la banda esquerra, paradoxalment la que més està afectada per la plaga del cargol poma. Segons explicava el responsable d'Unió de Pagesos de l'Arròs, Dani Forcadell, aquests bons resultats es deuen a que els pagesos han fet actuacions a nivell individual, invertint en saponines per evitar doncs, l'afectació del cargol poma als seus camps d'arròs. Així ho explicava Dani Forcadell.
Perquè ha anat molt bé al marge esquerre, perquè el pagès, com estic comentant, ja no se'n fia de ningú, i el que està fent és fer actuacions de manera individual a nivell de protecció dels camps, de xarxes de contenció perquè no entri el cargol poma al seu camp, gastant-se molts de diners per hectàrea en saponines.
Destacar que, a més dels assecaments dels camps, està previst a partir d'ara fer entrar aigua del mar, aigua salada directament de manera natural als desaigües, on es concentra la plaga a la banda dreta, o també hi ha hagut una bona collita d'arròs. Tot i així, els pagesos continuen demanant més ajudes per lluitar contra aquesta plaga. En aquesta ocasió, també, a la Unió Europea i al Ministeri d'Agricultura, a més de la Generalitat.
Gràcies, Manel. Parlem ara del Consell de Ministres, que va aprovar el passat divendres i mitjançant un reial decret el Pla Hidrològic de la Conca Fluvial de Catalunya. Segons informa el mateix govern espanyol, el pla estableix els mecanismes necessaris per aconseguir el bon estat i l'adequada protecció de les aigües i del domini públic hidràulic, la satisfacció de les demandes i l'equilibri i harmonització del desenvolupament regional i sectorial. El pla, que de fet és competència autonòmica, es va aprovar en l'anterior legislatura, tot i que posteriorment va ser anul·lat pels tribunals per ometre en la seva tramitació l'informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora. Després de corregir aquest defecte i després de ser aprovat de forma inicial pel govern català, el pla ha comptat amb l'informe favorable del Consell Nacional de l'Aigua i també amb l'aprovació definitiva, com dèiem, del govern espanyol.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6 i mitja de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9 i mitja de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Com cada dilluns, a la recta final del nostre temps d'actualitat, tractem qüestions esportives, repassem la jornada futbolística disputada el cap de setmana pel que fa als equips del nostre territori. I comencem, com sempre, fixant-nos en el que milita en la categoria més alta, l'equip de la Ribera d'Ebre, l'Ascó, que aquesta jornada, malauradament, no sumava res de positiu en el partit que, jugant com a local, enfrontava al Manlleu. Ascó 0, Manlleu 1, va ser el resultat d'este partit, una derrota que deixa l'Ascó sumar 17 punts en 12a posició a la classificació. Anem a la primera catalana. Sort diversa per als 3 representants de les nostres comarques, tot i que cap dels 3 no va aconseguir la victòria. El Jesús i Maria jugava en horari matinal ahir diumenge i no va poder passar de l'empat com a local davant del Terrassa. Jesús i Maria 2, Terrassa 2 va ser el resultat d'este partit. També la Rapitenca jugava com a local i va calcar l'idèntic marcador. 2-2, també els rapitencs van empatar, però en este cas a la Devesa i davant l'Igualada. Per contra, qui sí que va perdre va ser l'Amposta, 6-2. Una derrota que en este cas es produïa dissabte al camp del Vilanova i que a més ha comportat la destitució del tècnic fins ara de l'equip ampostí, Antoni Teixidor. Altres resultats en este grup de la primera catalana van ser el Balaguer 1, Redis 2, Viladecans 2, Sant Boià 3, Vistalegre 3, Vilaseca 2, Torredembarra 0, Castelldefels 4, Sant Ildefons 6, El Catllar 0 i Lleida 0, Suburense 0. A la classificació és líder el Sant Boià amb 19 punts, la Rapitenca és tercera amb 18 i el Jesús i Maria quart també amb 18 punts. L'Amposta torna als llocs de descens i ocupa el 15è lloc amb 10 punts. Una derrota, com dèiem, la de l'Amposta, que a més, i tal com avui ens explica Manel Ramon des d'Amposta Ràdio, ha comportat aquesta jornada la destitució del tècnic, Antoni Teixidor. Manel Ramon.
El futbol Amposta ha decidit, amb mutu acord amb l'entrenador Antoni Teixidor, que aquest deixi de ser el tècnic del primer equip de la capital del Montsià, la primera catalana. Li desitja que tingui molta sort en el futur, però ha decidit, doncs, prescindir dels seus serveis després de la situació en la que es troba l'equip de la capital del Montsià. Jordi Pérez ha assegurat que s'estan realitzant gestions per a concretar un nom que serà el seu substitut i serà properament, ja que avui han començat ja les negociacions. Així ho explica Jordi Pérez.
Bé, doncs, després de la aparatosa derrota sofrida a Vilanova, la Junta Directiva i el senyor Teixidor van arribar a un acord per a no, perquè el senyor, perquè Teixidor no continués allà al club com a entrenador, i bé, a partir d'ahir es van començar a fer gestions i, bueno, avui se continuarà parlant amb un parell de tres entrenadors.
Per la seva part, el ja exentrenador Antoni Teixidor ha comentat que s'ha de ser honrat i s'ha de deixar pas a un nou entrenador que pugui motivar els jugadors que darrerament estaven encaixant derrotes avoltades.
Gràcies, Manel. Seguim el repàs a la jornada futbolística. Passem a la segona catalana, desena jornada de campionat i els resultats. Hospitalet de l'Infant 1, la Cava 1, Catalònia 0, Roda de Barà 2, la Canonja 1, Cambrils 4, Torreforta 0, Valls 0, Camarles 0, Ullecona 1, Alcanar 0, Tortosa 3, Remolins Vitem 1, Gandesa 3, Godall 1, L'Ampolla 2 i Racing Bonavista 0, La Riera 2. És líder el Tortosa amb 24 punts, seguit del Gandesa amb 20. A la tercera catalana, grup primer, també desena jornada de campionat i els resultats en el grup que militen els equips de les Terres de l'Ebre els següents. Corbera 1, Santa Bàrbara 1, Jesús i Maria 0, Roquetenc 2, Vilalba 0, Flix 0, Deltebre 1, Perelló 0, Campredó 2, Olímpic Mora d'Ebre 4, Mora la Nova 5, Batea 1, Ginestà 2, Ascó B 2, L'Ametlla 1, Horta de Sant Joan 0 i la Sénia 1, Aldeana 2. És líder L'Ametlla amb 24 punts, seguit del Roquetenc amb 20. I acabem el repàs de la jornada futbolística fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana. Aquí es disputava la sexta jornada de Lliga i els resultats van ser els que tot seguit enumerem. Roquetenc B, 3, Camarles B, 1, Catalònia B, 2, Sant Jaume B, 0, Benissanet 1, Ebre Escola 2, Bot 2, Xerta 0, Arnes 3, Amposta B, 1, i Tivenys 1, La Galera 4. Encapçala la classificació el Jesús Catalònia B amb 16 punts, seguit del Pinell de Brai amb 13.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Dissabte 28 de novembre, de 5 a 9 de la tarda, al cap de l'Aldea, amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Sanitat. Ajuda'ns a ajudar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Anticicló, anticicló i més anticicló. Això és el que tindrem tota la setmana i avui és ferm, com el cap de setmana, amb pressions de 1028, 1030 hectopascals, alguna cua de front que passa pel nord de França, Països Baixos, Dinamarca, més pertorbacions cap a les Illes Britàniques, però cap d'elles apunta cap a Catalunya. Tenim una clara circulació que en diem zonal, d'oest cap a est, i de moment les pertorbacions no baixen cap a nosaltres. Tenim un fort anticicló que arriba fins als Alps, on els propers dies també han de pujar notablement les temperatures. De fet, entre avui i demà, a la zona al voltant dels Alps, hi haurà temperatures entre 8 i 10 graus més altes del normal. A Catalunya estem amb anomalies positives d'uns 6 graus. Tenim temperatures 6 graus per sobre la mitjana. Són temperatures de setembre o del mes de maig. Això també comporta nuvolositat de tipus baix, és a dir, estrats, boires a prop de la costa, cap a l'Ebre, sobretot, comarques de Girona, Catalunya Nord, i a tota la vall de l'Ebre arribant fins a les comarques de Ponent, fins al Segrià, la Noguera, les Garrigues. Això continuarà així amb aquestes boides, sol, però en zones elevades de l'interior, Pirineu, un altre dia d'aquests assolellats, radiants i fantàstics, amb temperatures que també poden arribar a uns 20 graus a 1.500 metres, o poden arribar a 15 graus a 2.200 metres. De fet, a gairebé tot arreu passarem d'aquests 20 a 25 graus. Això sí, amb l'excepció d'alguna boida, algun núvol baix, cap a la costa a la tarda, les boides a l'interior s'hauran aixecat. També alguna boida pot esquitxar algun paisatge del País Valencià, de les Illes, amb bona mar avui, a la tarda una mica de marejol. I aquesta és la tendència, que baixi un pèl la temperatura de cada dijous i divendres, però no venen pluges, no ve fred, segueix aquest gran estiuet, aquest estiuàs de Sant Martí.
Amb la previsió del temps, com cada dia, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns, 9 de novembre, que també ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.